L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, són les 9. Sembla que ja està pràcticament confirmat. Tata Martino abandonarà la banqueta del Barça. I és que amb Tata, últimament, problemes. Solució? Klopp, Luis Enrique, Òscar, indecisions. Directiva fotuda, directiva cremada, directiva emmerdada, directiva eleccions, Bartomeu qüestionat, Zubizarreta estèril. I ara què? Laporta, Ingla, Benedito, Víctor Font, què ens cal? Tranquil·litat, paciència, coses clares, il·lusió, com a la plantilla. En un Valdés traspassat, un Pinto rum-rum, Puyol retirat, Piqué lesionat, Bartra superat, Mascherano cansat, Alves actor, Bussi incapaç, Xavi gran, Iniesta descafeinat, Neymar, nen. Messi, mundialista. Alexis, cau. Pedro, sense confiança. I amb un Tata enllaunat, un Tata estripat i un Tata carregat, un Tata envestit. Sovint cal acabar d'enfonsar-ho tot per construir un nou projecte. El Barça no ha mort. El Barça passa pel mecànic i el Barça renova. El Barça torna. Potser no amb la mateixa força que abans, on els partits es comptaven per victòries, però el Barça, després del Mundial que fa tan mal, tornarà, segur. I ho farà alçant els colors blau i grana, el paradís més gran del futbol. Allà on els equips són recordats pels segles dels segles. Amén. Bona nit, són les 9 i 2. Benvinguts a L'Esport no para. Bona nit des de l'estudi número 1 d'Ona Codinenc, que avui, a dia 14 d'abril del 2014, fent programa. Avui parlem molt de futbol i parlem també de molt esport femení. Molt esport femení, perquè tenim notícies molt i molt positives dels equips catalans femenins, però tot això no seria possible sense... Avui no m'acompanya el Cesc, m'acompanya... en Marc Guadilla.
Bona nit.
Bona nit, Marc, com estem?
Bé, aquí a punt per un nou programa de l'Esport no para i per comentar tot això que deies del futbol, què ha fet el Barça, què no ha fet.
Què no ha fet.
Què no ha fet. Què sí que ha fet el Barça femení, perquè tenim la col·laboració de la Neus Càmara que ens ha explicat un petit anàlisi de com ha anat la temporada en el món femení i que de ben segur ara... cridarem l'atenció als nostres oients amb aquests temes.
I perquè tot això vagi a la perfecció, perquè totes les músiques sonen i sonin, el Pau Ibarz. Pau, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Bé.
Tot a punt,
tot a punt.
Perfecte, totes les sintonies al lloc.
En principi sí, esperem. Avui programa amb molts talls, amb molta feina.
Amb molta feina, molts talls. Avui
esperem que tot surti bé, va.
Exacte, t'hem posat a prova. I vinga, el primer, perquè comencem avui amb els titulars.
El Barça perd a Granada per 1-0 i es despenja del liderat de la Lliga, que segueix mantenint l'Atlètic de Madrid, que va guanyar a casa del Getafe per 0-2. El Madrid, per la seva banda, va guanyar l'Almeria per 4-0 i supera el Barça per un punt a la classificació.
Gerardo del Tata Martino ha donat un dia de festa als seus homes després de la derrota a Granada. Tot i això, Neymar, Iniesta i Mascherano han fet treball a la ciutat esportiva, juntament amb els lesionats Puyol, Bartra i Piqué.
El juvenil del Barça es proclama campió de la Youth League després de superar el Benfica en la final disputada aquesta tarda a Nyon.
Ple de victòries catalanes a segona divisió, el Girona goleja per 4-0 al Mirandés i s'acosta a la permanència. Mentrestant, el triomf per 2-0 del Sabadell contra l'Sporting manté les aspiracions per a la promoció d'ascens. El filial del Barça tampoc falla en el seu desplaçament a Jaén i un 0-3 el consolida a la part alta de la classificació.
El Liverpool supera el Manchester City per 3-2 i depèn ara mateix d'ell mateix per guanyar la Premier.
La Santboiana guanya el camp del Bataco de Santander per 30-31 i manté viu el somni del play-off pel títol de la Divisió d'Honor de Rugby.
Els Lakers han comunicat que Pau Gasol necessita com a mínim 2 setmanes més per recuperar-se dels problemes de vertigen que l'afecten des de fa uns 20 dies. Després d'aquest anunci, és possible que el català no torni a vestir mai més la samarreta de l'equip californià.
El Club Natació Sabadell es proclama campió d'Europa de waterpolo després de superar el Bouliak Meni grec per 19-10. Les noies de Nani Guiu han alçat d'aquesta manera la tercera Copa d'Europa del seu palmarès.
En motor, cap de setmana de motociclisme als Estats Units. Marc Márquez aconsegueix una nova victòria a MotoGP. D'altra banda, Maverick Viñales estrena el seu palmarès a Moto2 amb el triomf al circuit d'Austin. Finalment, a Moto3, la victòria ha estat per Jack Miller.
Anem cap a la muntanya. Kilian Jornet acaba en la segona posició de la classificació general de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. L'última prova del campionat que s'havia de disputar aquest diumenge a Noruega ha estat anul·lada per raons tècniques i Jornet no ha pogut retallar distàncies amb Damiano Lenzi, que s'ha proclamat campió.
Un home de 42 anys ha mort després de desmaiar-se a la línia d'arribada de la Marató de Londres. A casa nostra també hem de fer-nos ressò d'una notícia trista. Un home de 44 anys va morir ahir a la cursa dels bombers de Barcelona.
El ciclista holandès Nicky Terpstra ha guanyat la París-Roubaix, un dels grans monuments del ciclisme. Ha guanyat la prova, però a comptador hem de recordar que ha guanyat la prova també de la Volta al País Basc. I amb això acabem els titulars d'avui.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Vinga, i com cada dilluns, com cada setmana, fem un repàs a les portades dels diaris esportius, però avui no ens fixem en la premsa digital, sinó que ens fixem en la premsa escrita, els mateixos diaris, però en la seva edició de paper, i comencem amb el Mundo Deportivo. Què titula avui?
Doncs el Mundo Deportivo destaca el pendientes de Piqué després de que el jugador blaugrana es lesionés i Gerard ha de passar unes proves i, per tant, s'ha de valorar quin és l'estat d'aquesta lesió. També destaquen la victòria de Marc Márquez en el Gran Premi de les Amèriques d'ahir i també, com no, destaquen la final que hem parlat en els titulars de la UEFA League, que la mencionen com que s'havia de jugar. També destaquen la victòria de les noies de blaugranes a la Lliga Femenina i també, en un petit breu, que l'Atlètic de Madrid va guanyar el partit contra el Getafe per 0-2. Uh-huh. I l'esport, que explica-ho?
Doncs molt contundent, Marc. Confidencial. El vestuario ya lo sabe. El Tata se va. Klopp, el recambio. Per tant, que pràcticament, i com diu Sport, el vestuario ja lo sabe, que Tata Martino deixa el Futbol Club Barcelona a final d'aquesta temporada, i un dels possibles recanvis és l'entrenador actual del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. També amb ell podria arribar Marco Reus, que el podrien fitxar, anuncia la portada de l'Esport, per 35 milions. També, en un petit breu, destaca la victòria de l'Atlètic, però aquest petit susto de Diego Costa, i en clau espanyolista, Coloto salvó un punto al final en l'empat de l'Espanyol a 2 davant el Rayo. Anem cap a l'Esportiu.
L'Esportiu fa un monogràfic completament dedicat a Marc Márquez sota el títol Té pressa. El diari destaca la victòria d'ahir del pilot català a la cursa de MotoGP, que ahir ho titula amb que Marc Márquez domina de cap a peus el Gran Premi d'Austin i es destaca com el líder del Mundial. També destacant que Maverick Viñales va aconseguir la seva primera victòria en la segona cursa de la seva trajectòria amb Moto2. I en petits breus destaquen la situació del Barça, que lamentablement diuen que el Barça s'aferra a la Copa per no quedar-se en blanc, i també destaquen el partit de l'Espanyol i la seva permanència virtual. I si anem cap a Madrid, l'As, què destaca, si tot ens deixa anar bé, perquè hem de dir que...
En breu ho tenim, no hi ha cap mena de problema. Anem ràpidament cap al diari As, que avui amb una foto de Diego Costa a terra destaca el següent. Destaca que el Atlético se deja la piel amb aquesta foto, com comentàvem, de Diego Costa, amb un bon trau a la cama esquerra, a la tíbia de la cama esquerra, i amb unes declaracions de Simeone que diu que ahora cambiamos el partido a partido por el final tras final. Perquè l'Atlètic de Madrid, recordem, pot guanyar dues competicions molt importants com són la Lliga i la Copa d'Europa, tot i que té un partit, unes semifinals molt i molt complicades davant el Chelsea de José Mourinho. I també destaca l'As a dalt: Marc Márquez arrasó en Austin, Pedrosa fue segundo y Lorenzo se saltó la salida y acabó décimo. Anem cap al Marca.
El Marca destaca una imatge com la de l'As.
És pràcticament la mateixa, eh?
Pràcticament la mateixa, amb Diego Costa al costat del pal, tocant-se el genoll esquerre amb el trau després d'impactar contra el pal. Tot i això, destaquen en un titular líder De Hierro, potser el seu jugador no ho és pel cop que s'ha donat, però destacant el gran paper.
Home,
que està...
De ferro, segur, els pals no, ara no són de ferro, no? Crec que ara els pals són de fusta, si no ho tinc entès malament.
Si més no...
O d'un material que no és ben bé ferro.
Si més no, a més també destaquen la final de la Copa del Rei, que es disputa d'aquí dos dies, i dediquen diversos titulars com les apostes a favor del Barça o, i alhora, titulen la plantilla del Barça ja no creu en el Tata. I també destaquen, com tots els diaris han destacat aquest dilluns, la victòria de Marc Márquez, que la titulen sota el titular de Otro Recital de Márquez. I amb això hem acabat
el repàs de portades. Digues, Marc, anaves...
No, anava a dir un repàs centrat en Barça, Copa del Rei, Marc Márquez, que són potser els titulars d'aquest cap de setmana i els que ens esperen els propers dies.
I els propers dies, una de les coses que més ens espera és aquesta final de la Copa del Rei, una final Barça-Madrid que es disputa a Mestalla. No sé, Marc, ara mateix, amb la situació del Barça, amb la situació del Madrid, amb direccions pràcticament oposades al Madrid, ara mateix a la Lliga per un punt per sobre, no sé realment com veus aquesta final, que en principi, ara, a hores d'ara, donaria pràcticament per favorit el Real Madrid.
Després de veure els últims partits del Barça, tant el de la Champions com el de l'altre dia a la Lliga contra el Granada, m'aferro a una frase que vas dir la setmana passada a l'editorial.
Jo mateix vaig dir.
Que vas dir tu mateix a l'editorial, que potser les batalles aquest any en el Camp Blaugrana serien els despatxos i serien els títols, estarien oblidats en algun lloc fora del Camp Nou, i per tant jo no crec, em sap greu, en el triomf aquest dimecres del Barça contra el Real Madrid en el partit de la Copa del Rei a València.
Ni una mica, ni una mica?
Ni una mica.
Ni una mica?
No,
segur?
Ja vaig dir que no guanyaria, que no passaria en a les semifinals de la Champions.
Vas encertar. No
vaig encertar el resultat, però vaig encertar la direcció i malauradament també crec en aquesta direcció de cara a la Copa del Rei.
Doncs nosaltres canviem, no parlem de la final, parlem d'en Doni Zubizarreta i ho fem en una de les nostres notícies ampliades.
L'actualitat esportiva cada dilluns a les 9 del vespre a Ona Codinenca.
Doncs, com comentàvem, el director esportiu del Barça, Doni Zubizarreta, ha analitzat l'actualitat blaugrana en una entrevista al programa Hat-Trick Barça d'Esport 3. Zubi ha reconegut que està vivint el seu pitjor moment des que és en aquest càrrec i ha insistit que no es rendiran mai i seguiran lluitant per la Lliga fins al final. Ha assegurat que aquest té un gran present i tindrà un gran futur.
Teo claríssim que este equip té un gran present. Y tengo claro que este equipo tendrá un gran futuro. Estoy convencidísimo.
El director esportiu del Barça també ha ratificat la seva confiança en l'entrenador Gerardo Tata Martino.
Mi situación con respecto a los entrenadores está preparado siempre para todo porque la vida me ha enseñado eso, pero ese hombre que está ahí en la imagen es nuestro entrenador y estoy muy contento con él, muy orgulloso de él además. Lo que va a garantizar su implicación máxima con el club.
Zubizarreta també s'ha referit a la sanció imposada per la FIFA que prohibeix al Barça fitxar cap jugador fins l'estiu del 2015.
Y en este momento creo que debemos decir todavía menos que trabajamos en hacerlo porque igual hay algunos que nos escuchan en Suiza y que si decimos que trabajamos en hacer una cosa que nos han prohibido hacer igual les gusta poco.
Així doncs, el director esportiu del club es mostra confiat també en la final de Copa d'aquest dimecres, tot i que no ha volgut parlar de favorits. El que sí que admet és que Gerard Piqué no està descartat del tot i de cara a la, com comentàvem, en la final de la Copa del Rei, i ho destacava també l'esport, Gerard Piqué no està descartat. El que sembla que sí, no podrà jugar és Cristiano Ronaldo. No sé si, Marc, creus que és una baixa importantíssima.
És una baixa i molt important, i es nota des del moment en què els serveis mèdics del Real Madrid, vaig llegir ahir, que estaven treballant intensament per recuperar-lo i per tenir-lo al camp, perquè segurament és un jugador, bueno, segurament no, és un jugador molt important dins les files de l'equip blanc, i que es perdi una final, un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, que decidirà un dels títols que possiblement dels pocs títols que es podran portar els dos equips aquest any, és necessari tenir aquest jugador al camp, i per altra banda el Barça segurament és el que no voldrà que passi, que Cristiano Ronaldo no jugui i així puguin lluitar d'una altra manera després de veure aquests últims partits que, en el meu parer, han deixat molt a desitjar des de l'equip de Barcelona.
Tu creus que Tata Martino seguirà o ja és pràcticament... Veus pràcticament que el seu futur s'acaba el 30 de juny?
Jo el veig acabat, perquè si no una part de l'afició realment està cremada. Sí. I més enllà d'un equip és els jugadors, això està molt clar, però també l'entrenador té el seu paper important. Jo crec que el Barça no està acostumat a aquests últims resultats. Érem un Barça de triomf, de victòries, d'alegries, de dilluns d'alegries, que no tenim aquests dilluns ja. És un dilluns de patir, de pensar què farem el proper partit.
Sí, sí.
I a mi aquest Barça, ho comentava ahir amb un periodista esportiu de La Vanguardia, el Xavier García Luque, jo comentava amb ell que aquest Barça a mi em recorda el Barça que, malgrat els 78 punts que té, el Barça que lluitava per entrar a la UEFA. Un Barça que estava entre la derrota i l'empat i que la victòria gairebé era un premi. No som tan pessimistes perquè 78 punts no els té qualsevol equip a la Lliga Espanyola, però de veritat el Barça no està en el seu millor moment.
Parlaves de la Lliga i a mi em ve al cap una situació bastant còmica, que l'últim partit davant de l'Atlético tindríem pràcticament la paella pel mànec per decidir qui guanya la Lliga, si el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
Som senyors nosaltres. Nosaltres no crec que ens equivoquéssim i féssim decantar la paella cap a un costat o l'altre. El Barça jugaria com sap jugar, sortint al camp a guanyar, i a partir d'aquí dubto que hi hagués cap trava pel mig que fes dubtar de l'equip, perquè si no seria una acumulació de problemes que realment suposo que la directiva no vol tenir, i menys si s'acumulen mals resultats.
Ai, els maletins. No hi haurà maletins pel mig, tu creus que no?
Ja, segurament hi haurà.
Futbol de vegades és molt brut, eh? Futbol de vegades és molt brut, esperem que no, però esperem que si s'arriba en aquesta situació a l'última jornada, doncs els equips competeixin, veiem un bon espectacle i podem gaudir de l'última jornada de la Lliga abans d'aquest Mundial que, com tu comentàvem, sembla ser el mal principal de molts jugadors, principalment totes les mirades van cap a Leo Messi, que diu que pensa en el Mundial, que per això doncs, no s'esforça del tot i va una mica més calmadet.
Un jugador que almenys, com a mínim en el partit de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, jo va haver-hi un moment veient el partit que vaig preguntar si Messi jugava.
Sí, sí.
Perquè veure'l bastant poc, i la seva actitud, més que de barallar, era de passejar. I sí, sí. No sé si és l'actitud, pot pensar en el Mundial, pot pensar en aquesta Copa Mundial amb l'Argentina, però no és l'actitud. No et deus a la teva nació, sinó que et deus a tot el teu club, a la teva nació, a tothom a qui vulguis.
Doncs nosaltres ara baixem de categoria, parlem de la segona, perquè Marc, sé que el futbol potser no és el teu esport preferit, però la segona li trobes la seva gràcia, la segona, eh?
Li trobo, perquè els equips catalans que volen lluitar per ser, tenir un nom en la Lliga, sí, espanyola, sí, mereixen tot el meu respecte, i la jornada 34 de la Lliga Adelante ens ha deixat per fi un cap de setmana plàcid per als equips catalans. Els tres representants de la divisió de plata han aconseguit una victòria molt important de cara a les seves aspiracions. El filial del Barça busca la permanència per quarta temporada consecutiva, sense cap possibilitat d'ascens per precisament la seva condició de filial. Els blaugranes d'Eusebio Sacristán es consoliden com el segon equip més fort de la Lliga Espanyola. Malgrat els mals resultats de principi de temporada, el Barça B s'ha reafirmat a la part alta com un dels equips punters a la Lliga Adelante, cinquena posició i 51 punts per al filial del Barça.
Doncs sí, i un equip punter de la temporada passada, però que aquest any malauradament no està passant, no ho està passant bé, és el Girona. De tocar la primera divisió fa un any, escapar de la caiguda de segona B. L'equip blanquivermell, sense les seves figures estrelles, com Dani Mallo, Acuña o Jon Vélez, i l'entrenador Rubi, iniciava aquesta temporada un nou projecte per assolir una fita molt important, la primera divisió. Nou entrenador i nous jugadors que varen col·locar l'equip en el liderat de la segona divisió durant la segona jornada. Malgrat tot, d'aleshores ençà, la línia de tendència dels gironins ha sigut negativa. Els homes de Paco Machín han sortit de la cua de la divisió de plata gràcies als últims resultats, però encara necessiten creure en el seu joc per no perdre la categoria després de 6 anys a segona.
I l'equip que les dues últimes temporades ha viscut in extremis la seva salvació a la Lliga Adelante ha sigut el Sabadell. Els arlequinats han mantingut una trajectòria irregular, gairebé passant per totes les posicions de la classificació. Líders a la primera jornada i en peu i mig a segona B a meitat de temporada. No obstant això, l'equip amb menys empats de la Lliga Adelante ho ha superat amb victòries importants contra rivals directes. Ara mateix, la novena posició a 3 punts a la promoció d'ascens fa somiar els vallesans de Miquel Olmo amb la primera divisió després de 17 anys.
No estaria molt bé que els del Vallès Occidental, els arlequinats, doncs, tinguessin una oportunitat per pujar en aquesta primera divisió del futbol espanyol, però més enllà dels equips catalans, el Deportivo de la Coruña s'ha posicionat com un dels principals candidats a retornar a la màxima categoria del futbol espanyol. Els aficionats gallecs, que aquesta temporada tornaven a segona després d'un any catastròfic a primera, tornen a somiar amb un equip candidat a Europa. Els altres descendits de primera, el Saragossa i el Mallorca, lluiten per la permanència en la categoria de plata. Un Deportivo que pujarà pràcticament segur.
Sí, bé, està separat per 5 punts de l'Eibar, que és el segon classificat, i està en promoció directa d'ascens, sense passar pels partits previs eliminatoris. Veurem què passa, perquè la segona divisió aquest any ha quedat molt apretada, i entre el primer dels candidats a baixar a segona B i el primer dels candidats a pujar a primera, hi ha només 3 partits de diferència, i per tant, amb 8 jornades per disputar-se, queda una lliga adelante molt oberta. I hem parlat de primera, hem parlat de segona, i aquest cap de setmana també hem de parlar del futbol femení, perquè, com hem explicat abans, gràcies a l'especialista Neus Càmara, hem tingut una visió d'aquest món de futbol, potser menys mediàtic, però no menys important.
No menys important, i precisament hem de parlar del Barça femení, que es va proclamar ahir campió de la Lliga després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 0-3, amb 2 gols de Sonia Bermúdez i un de Jenny Hermoso, com comentàvem. Neus Càmara, especialista en futbol femení, ha volgut compartir amb nosaltres una anàlisi del sovint oblidat futbol femení. Aquest nou títol de les noies blaugranes és la tercera lliga consecutiva de les catalanes, una fita que només havien aconseguit anteriorment el Rayo Vallecano i les noies de l'Atlètic de Bilbao, que amb 4 títols encara mantenen el rècord de lligues d'un equip femení en el seu palmarès. Tot i això, en clau europea, on el Barça va caure eliminat a quarts de final, la propera eliminatòria es disputarà després de Setmana Santa. Les semifinals enfrontaran el vigent campió, el Wolfsburg alemany, contra les també germàniques Turbin Potsdam. L'altre partit el jugaran les noies del Tireso suec contra el Birmingham anglès. Però també hem de parlar, Marc, de les seleccions femenines.
Sí, perquè la selecció espanyola femenina sub-17 va quedar subcampiona del món al Mundial de Costa Rica. Per primera vegada, Espanya va arribar a una final, però malauradament va empatir contra el Japó, i la derrota per 2-0 les va condemnar en aquesta segona posició, però demostrant que tenen potencial per ser un dels referents en el futbol femení. D'altra banda, la selecció sub-19 es va classificar per l'europeu d'aquest estiu a Noruega a la ronda elite que es va disputar a Portugal la setmana passada, on va guanyar el país lus, Bielorússia i a Suïssa, i va aconseguir plaça directament pel campionat. D'altra banda, l'absoluta va empatar a 0 amb Itàlia i va golejar per 0-10 a Macedònia en la prèvia del Mundial de Canadà 2015, en la primera del grup 2, amb un avantatge de 6 punts sobre Itàlia, que té un partit menys i, per tant, depenen d'elles mateixes, a falta 3 partits per classificar-se per primera vegada per un Mundial femení, i Espanya veurem si ho aconsegueix després d'aquests bons resultats.
Bon futbol femení, a la península Ibèrica.
Molt, i hem de parlar precisament de jugadores que potser abandonen i abandonaran la península per anar a buscar altres lligues més potents en el món femení.
Sí, sí, Vicky Losada va fitxar pel New York Flash al febrer i va viatjar a mitjans de març, però ara s'han sabut més fitxatges, encara que la jugadora no ho ha dit oficialment. El club americà ha fet oficial que Sonia Bermúdez, la millor jugadora del Barça i pràcticament el referent principal a l'atac i pitxitxi de la Lliga Espanyola, viatjarà als Estats Units per ser la companya de Vicky Losada al New York Flash, on conviurà el vestidor amb Abby Wambach, que va guanyar la pilota d'or l'any passat, i altres jugadores de categoria. Per altra part, Vero Boquete també deixa Europa per tornar als Estats Units i jugarà a l'altre equip més competitiu, els Portland Thorns, on juga Alex Morgan, un referent del futbol americà i la jugadora femenina més mediàtica i també la més coneguda.
I després de tot aquest repàs, cal fer una última anàlisi que ens passa per la Lliga Anglesa i la Premier League.
Doncs ja tenim en directe Javi Fernández. Javi, bona nit.
Hola, hola, bona nit.
Com estem?
Bé, molt bé.
Tot bé, el Javi Fernández, que és un estudiant de periodisme de l'Autònoma, i amb ell parlarem. És un gran aficionat de la Premier League i aquest cap de setmana està més interessant que mai, més després de la victòria del Liverpool davant el Manchester City per 3-2. Javi, quina importància té aquesta victòria pels Reds?
Home, té molta importància, perquè suposa ja, doncs, dependre d'ells mateixos totalment. si ara aconsegueixen guanyar tots els partits, són campions després de 24 anys que la fita del Liverpool necessita ja una alegria després de fa molts anys que no es classifiquen per la Champions. Bueno, perquè una Premier seria una alegria molt gran.
L'últim gran títol del Liverpool va ser aquella Champions, no? Sí. Amb Benítez?
Sí, sí, la Champions de Benítez, i bueno, i ja fa molt de temps, i la Premier sempre ha estat un títol, sempre és un títol molt important, una lliga, perquè és el que marca la regularitat d'un equip, i el Liverpool fa massa anys que no és regular i que no aconsegueix res, i clar, l'afició ho necessita i ho demana.
Parlem una mica del partit. No sé si el vas poder veure, el
sí, sí,
el Liverpool-Manchester City. Com va anar una mica? Es posen 2-0 i no sé si el City en algun moment té moments d'apretar fort i fins i tot de poder empatar o fins i tot guanyar el partit.
És un partit de dos parts. La primera part és per Liverpool, totalment amb joc brillant, la veritat, un joc brillant. Bueno, li fa posar 2-0 i sense cap problema. El City no aconseguia tocar la pilota, no aconseguia fer posicions llargues, però la segona part va ser totalment diferent. Liverpool sembla que es va tirar una mica enrere i bueno, el City amb la qualitat va aparèixer Silva, va haver de marxar Touré, va estar lesionat a la primera part i va haver de fer uns reajustaments amb Javi García. I a la primera part no li van sortir gaire bé, però la segona part Fernandinho va agafar les rendes de l'equip i l'equip va millorar moltíssim. I llavors, bueno, es posen 2-2 amb un gol en pròpia, bastanta sort, en pròpia porta de Glenn Johnson. I després el que marca el partit és un error de central, que és un dels millors centrals del món, però que aquest cop fa un error brutal i li costa el partit al City i li pot costar la Lliga, realment.
Perquè aquest gol...
L'error de Kompany...
A quin minut és?
Que aprofita Coutinho i fa el 3-2 i ja es queda així el partit, perquè el City li va deixar molt tocat. Que vingui després d'aquest error li va deixar molt tocat i ja no va tenir resposta en el que quedava de partit, que no era poc, quedaven 10 minuts encara i no va tenir cap tipus de resposta.
Llavors un altre dels partits importants era el del Chelsea a camp del Swansea. I
sí, sí.
Van guanyar i també, mica en mica, de moment es mantenen a dos punts del Liverpool i no sé com veu realment aquests tres primers llocs, també amb el Manchester City, que com dèiem ha perdut contra el Liverpool, però que té dos partits menys.
Sí, té dos partits menys, però bueno, havia de guanyar el Liverpool i guanyar aquests dos partits i per mi era campió, la veritat. I ara el Chelsea, doncs, bueno, amb partits molt Chelsea, molt de fer un gol i ja està, perquè la veritat que el partit del Chelsea va estar una mica avorrit. El Swansea va fer un remat a porteria, va treure xec en els últims minuts i tot el que més no va fer res. Era tot del Chelsea, que tampoc creava molt de joc, la veritat. Va jugar amb Dembélé, de punta, i jo crec que el fet que es classifiqués per la Champions li va donar minuts. I bueno, li va respondre amb un altre gol. És veritat que la defensa del Swansea està molt malament, Williams li deixa 2 metres a la frontal de l'àrea perquè xuti, i després Tremel no aconsegueix parar el xut, que era un xut bastant fàcil.
Perquè Fernando Torres no compta, no?, per José Mourinho.
Doncs bueno, és que a Mourinho no el pots entendre, perquè Ted de Torres, que venia jugant, que per mi venia jugant bé, jo sempre he estat un ferm defensor de Fernando Torres, perquè sembla que no marca, però el treball sempre te'l fa. I bueno, i a vegades compta i a vegades no, és Mourinho, no hi ha més.
I ara com tenim la Premier, Javi? Perquè crec que hi ha un partit, per no dir partidàs, entre Chelsea i Liverpool que podria pràcticament decidir la Premier.
Sí, i és això, és el que t'he dit abans. El Liverpool depèn d'ell mateix. I bueno, i el Liverpool està a un nivell de joc molt gran i sobretot el Chelsea li pot passar molta factura a la Champions. Pensa que el Liverpool és aquí, ja no té ni FA Cup, ni Champions, ni té res, només està centrat a la Lliga i ja encabeça en una altra cosa. I jo crec que el Liverpool ha arribat en millor forma, a més, els tres de dalt, sobretot Sterling, ara ha costat 18 anyets i ha començat a agafar-se les rendes de l'equip a l'esquena, i està a un nivell espectacular. Llavors jo crec que el Liverpool és fent candidat per davant del Chelsea, segur.
I m'agradaria preguntar-ho també, Javi, perquè tenim dos dels grans, tenim Arsenal, però és que tenim sobretot un Manchester United molt, molt enfonsat a la classificació.
Doncs sí, la veritat és que la temporada del United està clar que no ha estat bona, però tot i això no està gaire allunyat, està a 3 punts de les posicions d'Europa, del Tottenham, que també ha fet una temporada bastant decepcionant. L'altre dia amb el West Brom anava perdent 3-0 i bueno, es va posar les piles i va aconseguir empatar, però una temporada molt decepcionant dels dos, que jo crec que la poden arreglar una mica molt si aconsegueix entrar a l'Europa League. Tot i això seria una gran decepció, veient la plantilla, però bueno, s'arreglaria una mica i no quedarien tan ridícul, la veritat, perquè la temporada ja ha estat desastrosa.
Totalment d'acord aquí. Javi, i per acabar, descens.
Bueno, zona de baix...
Jo molt apretada, eh?
Sí, apretada, però jo veig que el Sunderland ja és equip de Championship, perquè té un calendari molt difícil. Aquest dimecres rep el City, també ha de rebre el United i també ha de rebre el Chelsea. I bueno, aquests tres partits li marcaran la diferència i jo crec que el Sunderland ja és equip de Championship. I després, bueno, el Norwich jo crec que es pot ficar allà, però per plantilla jo veig millor que el Cardiff i el Fulham, sincerament. I el West Brom de Pepe Mel, doncs, és que va partits aquest West Brom, perquè l'altre dia anava guanyant 3-0, al minut 30 es posa 3-0 i es deixa remuntar. Jo crec que no baixaran, però ho tindrà difícil i ho passarà malament Pepe Mel.
Javi Fernández.
El Fonsi encara està a 3 punts, que encara es pot ficar allà, i seria bastant decepcionant amb la temporada que va fer l'any passat, aconseguir que baixessin, seria bastant decepcionant.
Perquè pràcticament fins a l'11è lloc, del 20 a l'11, estan separats per pràcticament
sí,
7 punts, vull dir que és,
7 punts, sí.
Està tot allà, tot ben enganxat, i tu, Javi, ens has explicat molt bé, perquè pràcticament sense cap paper davant ens has repassat la Premier en un moment i t'ho agraïm moltíssim que hagis estat aquí en directe a l'Esport No Para.
De res, Edu.
Doncs vinga, vagi bé, bona nit.
Adéu. Bona nit.
Doncs el Javi Fernández, que ens ha explicat la Premier League de cap a peus, ens ha explicat tota la Premier League, i ara passem de... ens hem de submergir una miqueta dins de l'aigua i parlar de les noies del Club Natació Sabadell, Marc.
Perquè les jugadores del Club Natació Sabadell s'han proclamat per tercera vegada campiones d'Europa en vèncer el Bulimeni grec per un contundent 19-10. La portera de l'equip sabadellenc, Laura Ester, ho veia així en paraules d'Esport 3.
Que va, jo crec que encara estem païnt la primera Copa d'Europa de fa 3 anys, doncs la d'ahir és impossible. O sigui, el que estem fent, en veritat, no ens ho creiem nosaltres. I la gent diu és que sou conscients del que esteu fent, però realment no ho som.
Una final aparentment fàcil davant d'un equip molt potent, però en un partit que les noies del Sabadell han tingut controlats des del primer moment.
Jo crec que cap de nosaltres s'hagués imaginat una final així. Sí que anàvem amb moltes ganes i sabíem que podíem guanyar aquesta Final Four, però no amb tanta superioritat com ho hem fet.
L'entrenador de les jugadores del Sabadell, Nani Guiu, valorava la motivació d'unes jugadores precisament que, com algunes han afirmat, encara estaven païnt la primera Copa d'Europa que van aconseguir fa uns anys.
Aquesta vegada no, però un partit així ja venen prou motivades. Vull dir, tampoc vam fer res especial. Era una final de Copa d'Europa. Són jugadores que ja han començat a jugar molts partits importants i a l'hora de la veritat sempre responen.
Partits importants i jugadores importants a les que l'entrenador ha volgut cedir tot el mèrit d'aquest triomf.
És que són molt bones, aquesta és la raó, són molt bones i treballen molt bé. Al final això és el més important.
Una de les jugadores més destacades va ser la boia Maika García, que va anotar fins a 9 gols en aquesta final i va ser escollida com la millor jugadora del partit.
Una de les millors boies del món, per no dir la millor, i un nani guiu que estava totalment afònic en aquesta entrevista, i és que la celebració, primer a la pista i després per tot el poble, ha de ser i ha estat espectacular. Sortim de l'aigua?
Sortim-hi.
Perquè hem repassat lligues femenines, sobretot Club Natació Sabadell de Waterpolo, amb aquesta tercera Copa d'Europa, i també les jugadores del Barça femení, que s'han proclamat campiones de Lliga. Però aquest cap de setmana no tot ha estat futbol, no tot ha estat waterpolo, sinó que també hi ha hagut molt i molt motor.
Tot el motor amb Marc Guadilla.
Doncs avui que el Marc Guadilla ens ha acompanyat tot el programa, ja t'hem saludat, Marc, i ara sí, ara entres en matèria, la teva matèria, i és que ha estat un cap de setmana de motociclisme i un altre diumenge per a Marc Márquez, el campió del món, assegurava abans de la cursa al circuit americà d'Austin que no es trobava físicament al 100%, però sembla que no ha semblat gaire.
Marc Márquez ha aconseguit una nova victòria en el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. El pilot català ha dominat còmodament la prova al circuit d'Austin i des de la sortida no ha tingut cap rival que el pressionés. Malgrat això, un excés de confiança gairebé el condemna en l'últim revolt quan ha perdut el control de la part posterior de la seva Honda. Precisament sobre aquest fet en parlava Marc Márquez després de la cursa als micròfons del Club de la Mitjanit de Pere Escobar.
Bueno, la última curva, quan anava amb 5 segons de ventatge, he tingut un petit susto, falta de concentració, i això també et fa estar atent, no? És més experiència pel futur, perquè he perdut una mica la concentració i quasi que caic, ha faltat una mica, però bueno, sí que ha sigut un sustet.
Ha estat un error, un susto de Márquez, però la distància amb el seu company d'equip, Dani Pedrosa, era àmplia i, per tant, en cap moment ha vist perillar la primera posició. Honda ha completat un gran cap de setmana amb el doblet de Márquez i de Dani Pedrosa. Els dos pilots han dominat a plaer i les lluites s'han centrat en altres posicions. Així, per exemple, Andrea Dovizioso finalment ha pujat al tercer calaix del podi després de superar un Stefan Bradl en un duel vibrant on tots dos, en un dels últims revolts, han aixecat les dues rodes davanteres com si fossin cavalls,
sí?
Cap a la victòria.
I han entrat pràcticament plegats, o com ho han fet, això?
No, això ha estat durant l'última volta, en els revolts finals, però finalment Stefan Bradl s'ha hagut de conformar amb aquesta quarta posició després que Dovizioso l'avancés.
I què hem de dir dels dos pilots vallesans, dels dos germans, que aquest any corren juntets a la màxima categoria del motociclisme mundial?
Doncs per fi podem dir que Pol Espargaró ha sumat els seus primers punts a la màxima cilindrada després del seu debut a Qatar, on va caure i per tant no va poder finalitzar la cursa, i aquí a les Amèriques sí, ha estat sisè i per tant s'han portat aquests seus primers punts a MotoGP i ha acabat per davant del seu germà, l'Aleix Espargaró, que havia aconseguit la sisena posició a la graella sortida. Finalment ha creuat la meta en novena posició, però segueix reafirmant-se com un dels candidats al títol, no, perquè la moto té menors prestacions, però un dels que els hi posarà les coses difícils als campions, perquè ha demostrat durant la pretemporada què pot fer i ho continua demostrant tant a Qatar i ho ha tornat a fer a Austin.
Tot i això, aquest circuit de les Amèriques, el petit millor que el gran.
El petit millor que el gran. Veurem com acabarà. És la situació normal. En teoria, Pol Espargaró té una millor moto que el seu germà Aleix. I veurem l'adaptació de Pol Espargaró. Va estar en dubte després de la primera cursa, però ara hem vist que amb aquesta sisena posició, de moment pot plantar les coses a poc a poc. Si les va plantant a poc, podrà imposar-se davant dels liderats.
Ara bé, fiasco, però en majúscules,
de Jorge Lorenzo.
Sí, perquè l'error de la jornada ha estat per al pilot mallorquí, el de Yamaha. S'ha avançat a la sortida en un error incomprensible amb un pilot que té tantes i tantes sortides, no només a MotoGP, sinó a totes les categories, i els comissaris per aquest fet l'han sancionat amb un drive-thru. Aquesta condemna l'ha enviat al fons de la classificació i la remuntada, que no ha sigut fàcil pel pilot de Yamaha, i finalment s'ha hagut de conformar amb la desena posició i per tant suma molts pocs punts en dues curses després del cau a Qatar i aquests 6 punts que suma ara. Sis.
Suma 6 punts.
6 punts.
És a dir, en MotoGP sumen més pilots?
Sumen més pilots, sumen els 15 primers, i amb aquesta situació Marc Márquez s'ha emportat 50 punts per les dues victòries, 25 i 25, sí, sí. I Jorge Lorenzo té un 0 i un 6, per tant, segona cursa al Mundial i ja hi ha 44 punts de diferència entre el vigent campió,
sí, sí,
i el bicampió del món.
Déu-n'hi-do. Però baixem de categoria, Moto2, primera victòria de Maverick Viñales, un dels rookies. S'ha imposat el veterà Tito Rabat en l'altre doblet català del cap de setmana.
Maverick Viñales només ha necessitat dues curses per sumar la primera victòria al Mundial de Moto2. El pilot de Roses s'ha imposat el Gran Premi de les Amèriques amb gran autoritat i ha encapçalat el doblet català davant de Tito Rabat, que seguirà el líder del campionat. El suís Dominic Agerter ha estat tercer i el belga Xavier Simeon, que lidera gran part de la cursa, ha acabat caient i, per tant, no ha optat al podi. Viñales ha pilotat una cursa de menys a més i ha demostrat tot el seu talent amb una cursa brillant. Maverick ha aprofitat la sortida de Simeon quan liderava la carrera per situar-se primer, obrint forat respecte als seus màxims rivals fins a creuar victoriós la línia d'arribada.
I ara sí, parlem de la cilindrada petita, potser la més emocionant també aquest any.
També, perquè sí? És on hem vist les lluites de 10 pilots lluitant per una posició, uh-huh. I és on es veu l'espectacle. En totes les categories, òbviament, n'hi ha, però en aquesta és on tots van amb el ganivet entre les dents per trobar el mínim forat, com ens tenia acostumats Toni Elias, que buscava forats, sí, sí, impossibles.
I a part també aquella il·lusió, no?, dels joves, perquè, perdó, però molts no superen, no sé si els 19 anys.
Tots tenen una mitjana d'edat baixa,
molt baixa,
com per exemple el germà de Marc Márquez, que si no m'equivoco 16, té
17.
17 anys. Per tant, pilots que tenen ganes de menjar-se el món, d'obrir-se i de que se'ls reconegui el seu talent, com precisament el de Jack Miller.
Doncs sí, perquè augmenta el seu liderat en el Mundial d'aquesta cilindrada més petita després d'un molt bon triomf a Austin.
El pilot australià de KTM, que es va adjudicar també la cursa inaugural a Qatar, ha sumat la segona victòria consecutiva de la temporada. L'italià Romano Fenati i el basque Fran Vázquez han completat el podi, mentre que Alex Rins ha estat quart i Àlex Márquez ha caigut en l'última volta. Miller, que sortia des de la pole position, ha fet una gran sortida i s'ha situat primer en l'arrencada per davant de Vázquez i Confeli, mentre que Rins i Márquez no han fet una bona sortida. L'australià ha obert forat al capdavant i només Vázquez l'ha pogut seguir. Per darrere, el germà petit de Marc Márquez ha anat retallant distàncies i ha atrapat els dos primers juntament amb Romano Fenati, que ha culminat una gran remuntada sortint des de la tercera fila de la graella. Aquests quatre pilots han mantingut una ferrissada lluita per la victòria fins a l'última volta, en moment en què Àlex Márquez ha anat per terra i ha ensorrat les seves opcions de pujar al podi. Miller, molt sòlid durant el cap de setmana, s'ha adjudicat el triomf per davant de Fenati i Vázquez i marxa al circuit d'Austin com a líder indiscutible de la categoria.
Abans de repassar una mica la classificació, et diré una cosa, i com que això tot queda ben gravat, jo et dic ara mateix que Romano Fenati guanyarà Moto3.
Aquí queda gravat, ho veurem. Jack Miller està molt i molt fort.
Però és un pilot que diuen que puja molt bé, és un pilot que a mi m'agrada molt la seva manera de pilotar i no sé, però el veig molt fi en aquest nano.
Doncs veurem
què fa. No et mulles amb mi, no veig?
No, ara mateix no, perquè com hem dit, 10 pilots lluitant, sí, per, sí, una posició. Deixen
podria ser Fran Vázquez, podria ser Àlex Márquez,
Alex Rins,
sí, sí.
I estem acostumats a viure en Moto3, o el que era abans 125 cm3, lluitant fins a l'última cursa, l'últim revolt, l'últim metre.
No, és que l'últim metre, l'últim
per
metre.
Saber sí, sí. Qui es proclama campió. Per tant, si ja és difícil dir-ho a MotoGP, encara que Marc Márquez ara porti 44 punts d'avantatge, a Moto3 crec que és tirar-se massa a la piscina.
Jo m'hi tiro, Marc, no en tinguis cap mena de dubte. Jo m'hi tiro i mi l'italià Romano Fenati, bé, estan parlant molt bé d'ell i crec que pot ser un gran pilot. No sé si d'aquí a 3-4 anys no sabem on pot estar aquest jove pilot, però esperem que estigui de tot, perquè no sé, recorda Valentino Rossi, no? el gran Vale, que per cert, on el trobem a la classificació general de MotoGP, el gran Valentino Rossi?
Doncs Valentino Rossi, repassant la classificació de MotoGP, Moto2 i Moto3, l'hem d'anar a buscar a la tercera posició, una posició bona per al pilot italià per la seva història, i després dels mals resultats dels últims anys, està amb 28 punts a la tercera posició, per darrere de Dani Pedrosa, que segueix segon, i per darrere d'un exultant Marc Márquez amb 50 punts. En aquesta classificació, si volem anar a buscar, com hem dit abans, Jorge Lorenzo i els seus 6 punts, hem de baixar fins la 16a posició per trobar-lo, ja que té per davant una sèrie de pilots que han fet uns resultats increïbles, com per exemple els germans Espargaró, que tots dos estan per davant d'ells. Aleix està a la 5a posició i Pol Espargaró està a la 10a posició d'aquest mundial de MotoGP.
Anem a repassar la classificació també de Moto2.
Sí, perquè Tito Rabat, tot i la segona posició d'ahir, continua líder de la classificació gràcies a la victòria a Qatar. Qui ha pujat i ben amunt ha estat Maverick Viñales, que amb 38 punts es queda a 7 punts d'aquest liderat de Tito Rabat. I en tercera posició tenim a Mika Kallio, amb 33, una mica més separat dels dos pilots catalans. I en aquesta classificació també trobem altres pilots que l'any passat van fer una bona actuació, com Jordi Tarrés, que suma 8 punts a la 11a posició, i Luis Salom a la 19a amb 2 punts.
I Moto3.
I en Moto3, després de l'espectacle entre tots els pilots i la victòria de Jack Miller, Jack Miller es troba com Marc Márquez a la primera posició amb els mateixos punts 50 gràcies a les dues victòries. Efrem Vázquez se situa segon i Romano Fenati, si vol guanyar aquest Mundial, necessita que sigui sumar més punts, perquè ara mateix està amb 24 punts a la tercera posició, empatat amb el subcampió de l'any passat, Àlex Rins.
Mundial és molt llarg, Mundial és molt llarg. Seguim parlant de motos, però canviem de categoria. El Mundial de Superbikes ha visitat el circuit aragonès de Motorland i Tom Sykes ha reafirmat el seu domini en la competició.
Doble victòria del campió del món Tom Sykes al Mundial de Superbikes en aquesta segona prova del campionat. Ha demostrat el seu talent i perquè és un campió, el pilot britànic, amb les seves dues victòries a les mànegues d'aquesta prova al circuit d'Aragó, lidera el campionat amb 4 punts sobre Bath i 11 sobre Quintoli. Toni Elias és desè en la primera mànega. Sykes ha pres la iniciativa des del moment de la sortida, seguit de Loris Bass i David de Guiliano. Fabien Foret abandonava per caiguda i Rea es col·locava quart. Per darrere seu, els pilots d'Aprilia, Marco Melandri i Sylvain Quintoli, lluitaven, i Goff Mai queia. Toni Elias, Long Heislam, Alex Loves i Jean Laverty mantenien una lluita molt maca per la 8a posició. Finalment, Sykes ha guanyat, seguit de Bath i Rea, amb Toni Elias a la 7a plaça, que li permet sumar sumar més punts a la categoria Evo, el que seria un equivalent a les Open de MotoGP. El millor ha estat Leon Camier, seguit de David Salom, el germà de Luis Salom, que va ser el campió l'any passat d'aquesta categoria.
I també hem de parlar de l'Abu Dhabi Challenge Desert. Qui s'ha emportat la victòria? Primer en motos i després en cotxes.
Doncs respecte al que comentàvem la setmana passada, les coses han canviat molt, perquè la setmana passada parlàvem que Marc Coma era el líder i que en motos, i que Nani Roma havia perdut el liderat precisament en cotxes, però finalment, sorprenentment també, en motos, Paulo González ha guanyat la categoria de motos, i el rus Vladimir Vasilev, qui li va prendre la primera posició a Nani Roma, s'ha adjudicat la cinquena i l'última etapa de la Abu Dhabi Desert Challenge, i a més s'ha proclamat campió del rally. D'aquesta manera, Marc Coma s'ha quedat sense sumar un altre triomf consecutiu en aquesta prova titànica similar al Rally Dakar, i finalment ha quedat a 20 segons del liderat. Per tant, notícies tristes per als pilots de casa, però que seguim amb uns pilots a dalt de tot, lluitant per unes proves titàniques i dures.
I tot pensant una mica en el Dakar de l'any vinent.
Exacte.
Que ja s'ha anunciat.
Que s'ha anunciat, com hem dit la setmana passada. Encara seguim sense tenir notícies de les etapes xilenes degut als terratrèmols, sí, perquè les carreteres han quedat molt i molt afectades. I
llavors els incendis també, vull dir, està Xile afectat.
I l'organització encara no sap què passarà. Sabem que començarà a Buenos Aires i que acabarà a Buenos Aires, però de moment tot està pendent.
I per acabar, Marc, alguna coseta més de motor?
Doncs aquest cap de setmana han començat algunes competicions més d'automobilisme que encara no n'havíem parlat, i en el Campionat Mundial de Turismes, on ha participat durant molts anys el germà de Marc Gené, Jordi Gené, doncs aquest cap de setmana ha començat, i Sebastián Loeb, un mític en el Mundial dels Ral·lis,
molt mític,
s'ha emportat una de les victòries a Marrakech d'aquesta cita del Mundial de la FIA. L'altra mànega se l'ha emportat Pechito López, i canviant de vehicle i de fórmula, Carlos Sainz Jr., que està a l'òrbita Red Bull, aquest cap de setmana ha triomfat a Monza a les World Series by Renault, i s'han portat dues victòries i una pole, que el situen encara més a prop de la Fórmula 1, perquè precisament és el que ha demanat l'equip, que obtingui resultats, adquireixi experiència per tal de poder donar, si tot va bé, el salt l'any que ve.
L'any que ve, ja?
L'any que ve, 2015, Toro Rosso té un lloc reservat i preparat per Carlos Sainz, perquè Toro Rosso hi ha el rus Daniel Kvyat, que és debutant, però Jean-Éric Vergne porta 3 temporades a l'equip.
I mals resultats.
Bon resultat, o sigui, bon resultat dins l'estructura de l'equip, però Toro Rosso té la política de a 3 anys t'espaviles,
sí, sí,
o surts, que és el que li va passar a Jaume Alguersuari, és el que li va passar a Sebastián Buemi, és el que li ha passat a molts pilots. I per tancar aquest repàs de petites informacions breus en el món del motor, hem de parlar de la Fórmula 1, encara que aquest cap de setmana no hi ha hagut competició. I és que avui, aquest matí, ha saltat la notícia de que Stefano Domenicali, el director esportiu de Ferrari, el cap d'Alonso i de Kimi Raikkonen, podria dimitir degut als mals resultats que estan acumulant tant a final de la temporada passada com aquesta. Montezemolo, el director de Ferrari, ha dit que explica prendran les decisions que hagin de prendre, però que tot s'ha de valorar. I de cara també al 2015, un altre, hi ha hagut una confirmació. Aquest any són 22 pilots i 11 equips. L'any que ve tindrem 24 pilots i 12 equips, si tot va bé, perquè l'equip americà Haas ha rebut l'autorització de la FIA per participar en el proper Mundial de Fórmula 1. I hem de recordar que aquest cap de setmana es disputarà el proper Gran Premi de Fórmula 1, que és el Gran Premi de Xina, i abans, durant aquesta setmana, sabrem si Daniel Ricciardo recupera el seu podi o no al Gran Premi d'Austràlia després de l'apel·lació de l'equip Red Bull contra la decisió de la FIA.
Doncs Marc, moltíssimes gràcies per reportar-nos tota aquesta informació, d'una atacada, tota la informació del motor aquí a l'Esport No Para. Doncs vinga, 2 minuts per les 10, i nosaltres que avui no tenim audiència, però hem d'anunciar una cosa.
L'audiència ho haurà vist, perquè avui no hem plantejat pregunta.
No, perquè volíem dir-vos una cosa. D'aquí 2 setmanes hi haurà un sorteig.
Sorteig que encara no explicarem.
No explicarem.
Per donar emoció, però el que podem explicar és que la setmana que ve, dilluns de Pasqua, dilluns de Mona,
no
estarem aquí.
No hi haurà Esport No Para.
Estarem menjant la Mona.
Ara bé, abans de desitjar-vos bona Setmana Santa, fem el nostre semàfor verd habitual, i que avui va directament
a les noies del Club Natació Sabadell, perquè després d'aquesta tercera Copa d'Europa se'l mereixen, i ben verd.
I el vermell
avui, malauradament, per Tata Martino. Nosaltres, recordem, no hi serem la setmana que ve, és el dia de la Mona, estarem tots a casa.
Però que estiguin atents a les xarxes socials, perquè allà no estarem fent programa, però estarem un moment en directe entre tros i tros de Mona per explicar què es trobaran de cara al 28 d'abril.
Nosaltres ho deixem aquí. Molt bona nit i gaudiu moltíssim d'aquesta Setmana Santa, que segur que us mereixeu les vacances. Bona nit!
Bona nit!